El viatger de la Gran Anaconda en marxa. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Fa més de 20 anys, Jordi Raich va emprendre un viatge a les entranyes de l'ànima humana emparat pel paraigües del treball humanitari. Guerres, passes de fam, epidèmies i desastres naturals d'arreu del planeta han constituït les seves visions i l'han dotat d'una capacitat d'anàlisi del món i dels homes a l'abast de molt pocs.
Surto de Jerusalem, direcció cap als Alts del Golan a les 5 del matí, amb el despuntar del sol al peu del Mar Mort. Aquesta fascinant carretera ens porta en dues hores del paisatge desèrtic i rocós de la vall del riu Jordà al verd permanent del llac de Galilea. Com sempre en aquesta terra, guerra i religió són per totes bandes. Primer apareixen els poblets àrabs decadents i polsegosos, on els pagesos malvenen a peu de camí la poca fruita i vegetals que aconsegueixen produir en un sol assedegat. Després fan acte de presència un seguit de colònies israelianes, envoltades de soldats i interminables hivernacles de plàstic que protegeixen cultius intensius de tarongens, plàtans i maduixes que exporten a tot el món. Aquesta és la guerra de l'aigua. A mesura que m'apropo a les terres del Golan, és la guerra dels sis dies de fa 42 anys la que ens colpeja cruament. Pobles fantasma passen davant dels meus ulls, cases i mesquites en runes, envaïdes per esbarzers, murs que encara conserven els impactes de les bombes i les taques del foc que les van destruir durant les hostilitats del 67, quan Israel va prendre els Alts del Golan a Síria, aterrant a la població drusa de la regió. L'escenari, envoltat de la boira matinal, fa esgarrifança. Sento com si el cotxe s'hagués convertit en una nau espacial que flota silenciosa en el buit d'un planeta arrasat. A la meva memòria venen les imatges d'altres indrets on vaig tenir la mateixa sensació d'angoixa i ràbia enfront de la irracionalitat humana. Llocs com Mogadishu, a Somàlia, Cuito, a Angola, o Bukovar, a l'antiga Iugoslàvia. Però no tots els drusos del Golan van poder ser expulsats, i uns 20.000 encara romanen avui al territori ocupat, on no són ni israelians ni sirians. Els drusos del Golan constitueixen un grup molt cohesiu i amb una identitat religiosa diferenciada, basada en una versió pròpia de l'islam, del que només accepten un nombre determinat de rituals. Per exemple, els drusos no observen el ramadà, ni van de peregrinació a la Meca, ni tampoc resen cinc cops al dia. A l'any 1982, després de declarar el territori ocupat com annexionat, Israel va intentar forçar els drusos a prendre la nacionalitat israeliana, però 25 anys després només 2.500 ho han acceptat. Tot i que, oficialment, Síria i Israel asseguren que els drusos del Golan són ciutadans del seu respectiu país, la realitat és que viuen amb un carnet proveït per les autoritats israelianes on a la casella de país d'origen hi diu els Alts del Golan, o sigui, ciutadans d'un estat que no figura cap mapa i, per tant, presoners a la seva terra ancestral dins d'un país que no és el seu. A Maj el-Shams em rep el meu amic Hussam amb un esmorzar a base de formatge, oli d'oliva i pa drus, un pa deliciós, de farina integral, de forma circular, prim i gran com una roda de cotxe. Mentre prenem el tercer o quart te, en Hussam m'ensenya les vistes des del terrat de casa seva. Als nostres peus, carrers sense voreres poblats per piles de deixalles, semàfors trencats, cases inacabades i descampats desoladors. Al fons, les muntanyes de Síria, fetes de roca negra i pastures verdes, brillants de postal. Asseguts als coixins sota una vela al terrat, en Hussam m'ofereix la pipa d'aigua. Els drusos tenim la desgràcia de viure dins d'un triangle disputat per tres països, Síria, el Líban i Israel, però els que vivim aquí, al territori ocupat, som els que ens emportem la pitjor part. Malgrat no ser ciutadans israelians, paguem tots els impostos al govern israelià i a canvi no en traiem res. Els nostres pobles estan abandonats i no tenen ni els serveis més bàsics. Mentrestant, l'exèrcit israelià continua confiscant la terra dels nostres avantpassats amb l'excusa de que no tenim documents de propietat per fer-ne bases militars i assentaments jueus. La gent gran malviu de l'agricultura, sobretot del cultiu de pomes, però els joves no tenen feina i els nostres metges, la majoria formats a la Universitat de Damasc, acaben treballant a la construcció de colònies israelianes i així contribueixen a la destrucció de la seva pròpia comunitat. D'altra banda, el govern sirià parla molt de la nostra situació però tampoc ens ajuda. Només ens utilitza com a arma política per continuar exercint pressió sobre el govern israelià i controlar la nostra vida. Aquí hem d'anar amb molta cura amb tot el que fem i el que diem, si no volem que els nostres parents que viuen a Síria en paguin les conseqüències. Els drusos ens anomenem a nosaltres mateixos Mujahidin, que vol dir els unitaris, perquè un dels pilars de les nostres creences és la indissolubilitat del grup. Digue'm tu com podem preservar la nostra unitat, la nostra identitat, com el poble drus pot sobreviure quan tres paraïsos es disputen la nostra terra però menyspreen el poble que l'habita. Jo no tinc cap resposta, però és evident que en Hussam tampoc n'esperava cap.